però ara tenim ganes de saludar Roser Fernández, que és directora general de la Unió Catalana d'Hospitals, que agrupa el 95% dels centres sanitaris i assistencials catalans concertats. La senyora Roser Fernández alerta que amb la millora d'aquesta pandèmia no es pot descartar un col·lapse del sistema sanitari en les àrees de salut mental. Senyora Roser Fernández, bona nit i moltíssimes gràcies.
Bona nit a tots vostès.
Com està vostè a nivell personal i familiar?
Bé, la veritat és que de salut bé, intentant doncs, donar resposta a la petició que ens ha fet el govern de ser obedients amb el confinament, però sí que molt atents a tot el que està passant en el sector.
Mm-hmm. Com ens podem fer la idea del que pot suposar aquesta crisi pel que fa a l'impacte emocional del personal sanitari?
Realment aquesta crisi té un impacte sanitari i econòmic important, però sobretot també social i emocional, sobretot per la por, la incertesa, i el canvi forçat en les maneres de fer, en la feina o en la vida diària. Ara, el sistema s'ha tensionat, però ha tingut capacitat de reacció, no s'ha col·lapsat. Ha tingut molta atenció, i un dels elements claus de la resposta ha estat els professionals, que han pres decisions difícils i ràpids, que només es podien prendre des de la seva pròpia decisió, acompanyats, evidentment, de tots els gestors, i han tirat endavant plans de contingència en els centres, multiplicant i triplicant doncs, els llits de crítics, donant resposta a l'atenció no presencial a la primària, i la veritat és que han fet un treball en equip admirable, fora de corporativismes, i ells estan contents des d'aquest punt de vista, perquè ha reforçat els equips de treball. Ara, la intensitat ha estat molt i molt important, i el pes, tant físic com emocional, també. Per què? Perquè han hagut de fer-ho amb forces incerteses. Primer, por al propi contagi. Després, el contagi en els teus familiars o en els teus amics. Ha afectat a com t'organitzes familiarment. Si vas a un hotel dels que t'ha posat el govern o el Departament de Salut, o vas a dormir a casa. És a dir, les incerteses de la pròpia por en el contagi o com contagies en els teus propers, doncs aquest ha estat un tema important. L'altre, les restriccions. Restriccions de material de protecció, mascaretes, guants. Hi ha una competència mundial de tot aquest material, no? I, per tant, doncs, hi ha hagut doncs, manca del material de protecció necessari. No és un problema dels governs, sinó que ha estat que ha incrementat molt la demanda i hi ha hagut aquesta competència mundial. Restriccions també en recursos humans. Pràcticament un 30% en molts centres de personal ha hagut d'agafar la baixa o perquè tenia sospita o perquè tenia la Covid. Per tant, aquesta feina s'ha hagut de fer amb una plantilla més reduïda, no? I després també el pes emocional dels propis professionals quan veuen, no?, de que els pacients i els familiars, doncs, potser en alguns casos, han de passar al final de vida d'un ésser estimat fora o no propers a les seves familiars, i ells han hagut de cobrir aquest espai, no? I, per tant, això ha requerit un esforç important físic i emocional dintre dels propis centres. Els equips doncs, han generat serveis de suport emocional intern, però també des del propi sistema de salut s'ha fet aquesta oferta. Aquest suport emocional als professionals és molt, molt important. I ens hem de preparar per la propera etapa, perquè això, com si diguéssim, no ha acabat, eh?
No ha acabat, això.
No ha acabat. Ara estem en un moment clau que requereix més corresponsabilitat que mai, no? Ara comentaves el tema del desconfinament d'avui, no? Aquesta primera fase. Cal molta responsabilitat. Si volem protegir el nostre sistema sanitari i els nostres professionals, hem de ser molt responsables. Ara, aquests professionals que han portat aquesta intensitat en l'atenció de la Covid, d'una banda, hem de continuar mantenint aquesta atenció, perquè pot haver-hi rebrots, hi ha pacients ingressats, se'ls ha de donar resposta, hem d'estar atents, l'epidèmia no ha acabat, està controlada però no ha acabat, però és que, a més, des de ja també estem fent els plans de desescalada dintre dels centres. Hem de recuperar tota l'activitat ordinària. Es va deixar de fer l'activitat que podia ser desprogramable. Es va atendre l'urgent, es va atendre l'important, evidentment, doncs, els tractaments oncològics, temes de traumatismes cranials, temes d'infarts, tots els temes urgents han estat ben coberts, la Covid i els temes urgents importants. Però tot allò que era desprogramable s'ha desprogramat. I ara cal recuperar progressivament tota aquesta activitat ordinària, que diem que és ordinària, però normal tampoc és, perquè hem acumulat una llista d'espera probablement una mica més complexa de quan la vam deixar. Per tant, els hem de dir als professionals que ens hem de tornar a posar les piles, perquè tornem a demanar un esforç extraordinari per poder atendre tota aquesta demanda ordinària que ha quedat endarrerida, no?
Doncs no sé què és el més important per comunicar, senyora Fernández, als oients a través d'aquests micròfons.
Jo crec que un element primer és el de, evidentment, el reconeixement professional, que ja el veiem cada dia a les 8, però hi ha una manera també de compromís personal, que és a fer aquest procés de desescalada responsablement. Com deia, si no volem tensionar el sistema i els professionals, ajudem a tindre aquesta reincorporació controlada. Segona, també comprensió, perquè ara hem estat tots molt comprensius amb quina era la situació, amb intentar no anar en els centres de salut si no era necessari. Hem sigut tots molt i molt responsables intentant fer un ús molt racional dels recursos sanitaris. Cal continuar-ho fent i cal ser molt comprensiu, perquè evidentment tota aquesta recuperació de l'activitat s'ha de fer de manera progressiva i per tant demanem també aquesta comprensió, no? I com deia també al principi, hi ha alguns sectors, per exemple, el que és més l'atenció hospitalària de crítics es pot anar estabilitzant, però en canvi hi ha altres subsectors dintre del sector salut que estan esperant una demanda creixent, com pot ser tot l'àmbit de la salut mental. Hi ha una part de gent que ja tenia la patologia prèvia, que se l'ha anat seguint des de domicili, però que la situació de confinament ja és complicada per algú que no tenia una patologia prèvia. Aquesta gent, doncs, està en un estat que probablement caldrà garantir una adherència al tractament molt més propera. Però també s'incorporen nova gent en l'àmbit, podríem dir, de la salut mental, gent que ha viscut malament el confinament, gent que ha perdut un ésser estimat en unes situacions molt complicades, i un altre element molt i molt important. Hem d'estar molt atents de manera preventiva i d'atenció a tota la gent que ja està patint per totes les conseqüències socials d'aquesta crisi. I aquest no és un tema gens menor. Gent que no sap si podrà tornar a la seva ocupació i, per tant, té un impacte social que requereix que el sector de la salut mental pugui estar molt proper a la comunitat i molt proper a les famílies i a la gent.
Una última pregunta. Cal una prima per compensar l'esforç sanitari?
Perdoni?
Si cal una prima per als sanitaris.
A veure, el que cal és un reconeixement que, en tot cas, va més enllà d'una prima. Evidentment que, doncs, que cal, doncs, que els professionals aquest any, jo crec que l'objectiu de la part variable, podríem dir, dels seus contractes està més que assolit, perquè, doncs, han complert, evidentment, amb un dels principals reptes que teníem en aquest moment. Per tant, el que cal, doncs, és poder retribuir, doncs, el 100% de tot el seu salari, la part fixa i la part variable. El govern està pensant en fer un reconeixement que entenem que una part pot ser econòmica i l'altra part també pot ser de condicions laborals, que també puguin generar, doncs, una certa compensació, ja sigui, doncs, amb dies de lleure, amb més flexibilitat per fer les vacances, el que calgui. És a dir, cal un cert reconeixement en els professionals i que probablement, com més individualitzat, escoltant quines són les seves necessitats, molt millor.
Doncs, senyora Roser Fernández, moltíssimes gràcies per la seva atenció com a directora general de la Unió Catalana d'Hospitals. Que tingui bona nit i bona setmana.
Bona nit i gràcies a tots. Bona nit.